La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
La il·lustradora Marta Puig, més coneguda com a Liona Ivanova, va publicar el llibre Sexo, mi revolución sexual, i va fer una vinyeta interessant a Instagram.
Si veuen un noi i una noia despullats, el noi està a quatre grapes i la noia agenollada al seu darrere, a punt d'iniciar una estimulació anal del noi.
A la vinyeta, la noia li diu al noi: ja veuràs, no fa mal, és superfàcil. A tots els nois amb qui he estat els encanta. La mateixa Liona ens ha explicat així aquesta vinyeta.
Irònicament, no, representa el que sempre ens diuen els nois, no? Això. Tranquil·la, que no passa res, que és molt fàcil, ja veuràs. I jo ho vaig girar, no? Una noia que li està dient això al noi i la cara d'horror que posa el noi.
El dibuix, lògicament, s'explica per la seva experiència personal.
Vaig tenir una època d'estar al Tinder i m'adonava que hi havia una obsessió increïble pel sexe anal, no? Que inclús et deien, si no hi ha sexe anal, no cal ni que quedem. I això, trobar-te una primera cita, que encara, ostres, que no hi ha prou confiança, que, bueno, que no és tan fàcil, no? El sexe anal, hi ha d'haver una certa preparació, no és tan fàcil, no? I a part, també em sembla que ve del porno, no? De l'obsessió aquesta per posseir, la sensació de poder cap a l'altra persona, no? Més que no pas en obtenir plaer, perquè al final penso que la penetració vaginal o anal pot ser igual de plaent, no? I és més el fet de posseir a l'altre, no? De fer-li algo que està com prohibit o que no és lo normal. I a mi, bueno, m'estranya, no? M'impacta que diguis, ostres, els nois que justament allà hi tenen una zona erògena increïble, després quan tu els hi proposes el mateix, doncs, ostres, què va, no. També per aquesta por de dir, ostres, pensaran que sóc homosexual, aquests prejudicis que encara floten a l'ambient, no? Potser que anem canviant una mica la mentalitat.
Del sexe anal en parlem amb Raquel Tulleuda, que és ginecòloga, sexòloga, experta en sexologia clínica femenina i masculina, i també és formadora i divulgadora en temes d'educació sexual. Raquel Tulleuda, benvinguda a la revolució sexual.
Moltíssimes gràcies.
Raquel, tu fas formacions i tallers d'educació sexual amb joves. Què et sembla això que deia ara la Liona? Alguns nois potser arriben a pressionar una mica les noies per fer aquesta pràctica, per fer sexe anal?
Tot el que deia la Liona, absolutament tot, i el que il·lustra la vinyeta, és cert. Sí que hi ha més pressió per practicar sexe anal ara del que hi havia uns anys enrere, i probablement és cert que això tingui una de les respostes en el tema de la pornografia, en el que el sexe anal està totalment estès, no? I sembla que a totes les dones els hi entusiasma i es presten a fer-ho sense cap problema. I la realitat, doncs, al final no és aquesta. Però com que l'educació sexual com a tal no existeix, doncs la pornografia continua sent un gran educador.
Tu creus, precisament, Raquel, que el porno és el que més hi té a veure amb això?
Efectivament, la pornografia hi té molt a veure, perquè, com dèiem, està totalment estesa aquesta pràctica, però també hi ha una qüestió atàvica d'aquest desig de poder i de submissió, d'alguna manera, per part de la dona, que històricament s'ha produït en el que entenem com a heteropatriarcat.
Raquel, tu creus que el sexe anal encara és un tabú a dia d'avui?
Sí, totalment. Encara és un tabú, especialment en les parelles que es declaren o que tenen un concepte de si mateixes heterosexuals. Òbviament, en les parelles homosexuals, homes, no, però en el cas de les parelles heterosexuals, sí, continua sent-ho.
I pot ser igual de plaent per a tothom, el sexe anal?
Les terminacions nervioses que tenim a la zona anal i perianal són les mateixes. És obvi que els homes tenen la pròstata i el seu estímul pot ser plaent, igual que les dones tenim el clítoris, no? I es pot estimular de forma indirecta, però tota la zona perianal és una zona erògena tant per homes com per dones.
Sempre hem sentit, doncs, que el punt P, que és el més plaent pels homes, està això a prop de la pròstata, que s'estimula per dins de l'anus, que en canvi la zona G de les dones està dins de la vagina. Això ens ho pots aclarir?
Hi ha molta discussió en aquest sentit, eh? Però sí, podríem entendre que el punt G de les dones, el que s'entén com a punt G, és una zona que està a la cara anterior de la vagina. El que passa que no podem oblidar que la vagina és una cavitat virtual, és a dir, les parets de la vagina en condicions normals contacten la paret anterior amb la posterior. Uh-huh. I, per tant, una penetració anal també estimula la vagina, de forma indirecta, però l'estimula igualment.
Les dones poden arribar a l'orgasme amb el sexe anal només? Amb una penetració anal només?
Tant els homes com les dones poden arribar a l'orgasme només amb sexe anal, sense estímul directe dels genitals, de cap mena. De fet, tant homes com dones poden arribar a l'orgasme dormint, i tant homes com dones poden arribar a l'orgasme amb l'estimulació dels mugrons. És a dir, l'òrgan sexual principal és el cervell, i a partir d'aquí hi ha una sèrie d'estímuls físics que nosaltres utilitzarem de determinada manera en funció de les tècniques, de la nostra biografia sexual, dels nostres tabús, prejudicis, fantasies... Però sí, la resposta és sí.
Anem a la pràctica, és a dir, què cal fer perquè el sexe anal sigui satisfactori i evitar el dolor, que les pràctiques no siguin satisfactòries? És a dir, com s'ha de començar? Imaginem-nos algú que ens està escoltant i que no ho ha practicat mai, vol saber què ha de fer per començar.
Jo li diria que ha de tenir en compte tres punts. Un primer punt és aquest que dèiem del desig. És a dir, el consentiment no és suficient. Hi ha d'haver desig. Per tant, el primer que hi ha d'haver és ganes de provar-ho, especialment per part de la persona que serà passiva, que rebrà la penetració. En segon lloc, s'ha d'anar a poc a poc. L'anus no és com la vagina, és un esfínter, té un tancament muscular actiu i s'ha de vèncer progressivament aquesta resistència, entre altres coses, per no fer-nos mal, per no lesionar la musculatura.
Clar.
I, per tant, s'ha d'anar molt a poc. El dit, en aquest cas, seria una manera ideal de començar cap a dins. Prèvia estimulació de la zona, és a dir, prèvia totes les maniobres de seducció i d'excitació que serien adequades. No anar directament a la penetració, en aquest cas. I en tercer lloc, la lubricació, que és crucial en el sexe anal. I estem parlant de lubricació amb algun lubricant, no de lubricació amb saliva.
I joguines ens poden ajudar? Començar per joguines més petites, que tinguin un topall, o com s'hauria de fer?
Les joguines poden ajudar molt. Existeixen les joguines, per l'audiència que no les conegui, que es diuen els plocs, P-L-U-G, els plocs anals, i els plocs es caracteritzen per tenir un topall, com tu dius, és a dir, recordem que el recte comunica amb el budell i, per tant, és una cavitat superllarga i entrar-hi objectes que puguin quedar dins el budell, doncs és un risc. I, per tant, les joguines que estan pensades per utilitzar via anal tenen un topall perquè el recte no se les empassi, per dir-ho així.
Passa, això passa.
No, això no és una cosa excepcional. A tots els metges que ens estiguin sentint, que hagin treballat a urgències, saben que de tant en tant s'intervé una persona a quiròfan per treure-li algun objecte que ha quedat a dins de l'ampolla rectal o més amunt del budell i que no es pot treure des de fora. Per tant, no és cap broma, s'ha d'utilitzar joguines, sí, però les joguines adequades per cada funció. I una altra característica que tenen els plocs anals és que tenen un diàmetre que a la punta, el lloc de l'entrada és més petit i va augmentant progressivament. I després hi ha, òbviament, diàmetres i tamanys, tants com gustos i colors.
I a part d'això de que quedin introduïts, quins altres riscos té el sexe anal?
El sexe anal, òbviament, té tot el risc de malalties de transmissió sexual, com tota la resta de pràctiques, però en el cas del sexe anal, justament perquè fer una petita lesió en la que es posin en contacte més fluids i fins i tot sang és fàcil, i també perquè, òbviament, és una zona bruta a nivell de microorganismes. És la zona a través de la qual defequem i, per tant, hi ha microorganismes, hi pot haver paràsits, i és una zona en la que s'ha d'anar amb especial cura amb el tema de la higiene.
És precisament el que t'anava a preguntar. Què cal tenir en compte sobre la higiene en aquesta pràctica? Moltes vegades hem sentit a parlar de les lavatives, no? De que s'ha de fer la lavativa abans de fer la pràctica.
Home, les lavatives, òbviament, disminueixen el risc de que trobis femta, però, tot i així, a nivell microscòpic no es pot fer una neteja. Per tant, a sexe anal és igual a risc de malaltia. Això sempre és així. Però, de fet, els sexòlegs, quan parlem sobre aquest tema, sempre insistim que el risc hi és en sexe anal, en sexe vaginal, en sexe oral. Quan tenim contacte sexual amb una altra persona, assumim un petit percentatge de risc de malaltia de transmissió sexual. I en el cas del sexe anal, s'hi afegeix tot el component derivat del fet de que allà hi ha femta i, per tant, hi ha un risc inherent a la pràctica.
El sexe anal està considerat una pràctica homosexual a la nostra cultura, quan en realitat no tindria per què ser així. Ens ho ha explicat Gerard Collplanes, que és doctor en sociologia especialitzat en gènere i sexualitat, que ens en parlava precisament d'aquesta relació entre homosexualitat i sexe anal.
Una broma molt comuna entre homes suposadament heterosexuals és aquesta de les dutxes del gimnàs, de si m'ajup, cau el sabó, no sé quantos, que per mi el que demostra és que hi ha una fantasia, moltes vegades no realitzada, per part dels homes suposadament heterosexuals en relació al plaer anal. Però d'alguna forma el que fem amb aquesta fantasia que xoca amb els ideals culturals és, d'una banda, fer-ne broma, no? Els acudits i la broma són una gran forma dona sortida a fantasies sexuals que no podem realitzar o que ens sembla que són prohibides, i d'altra banda projectar en el cos marica. Efectivament, el cos marica com el cos penetrat i penetrable, no? I per tant com algú que s'allunya del privilegi masculí perquè fa allò prohibit i allò humiliant, que és ser penetrat.
Tu ja estàs d'acord amb això, Raquel?
Sí, totalment. La major part de les vegades que tenim relacions sexuals, siguin homo, siguin hetero o l'etiqueta que portin, les utilitzem per comunicar-nos i per obtenir plaer. I, per tant, és igual de legítima la penetració vaginal com l'anal, com el sexe oral o qualsevol pràctica en la que les dues o tres o X persones que estiguin tenint relacions acceptin, consenteixin i desitgin.
Per tot això que explicava el Gerard, per això els homes heterosexuals tenen tants prejudicis a l'hora de ser objectes passius del sexe anal. És a dir, el que s'anomena pegging, que és quan una dona els penetra analment, per exemple, amb una joguina. Ell ho explicava així.
El que està en joc amb la penetració en homes que s'entenen com a heterosexuals té a veure precisament en que el que està en joc és la seva definició com a mascles, la seva definició com a plenament homes, no? Que els homes entenguin que el plaer anal no va amb ells, o que certes pràctiques sexuals que els podria venir de gust i que els podrien donar plaer no van bé perquè els qüestiona la seva identitat, és part del que ens demostra dels costos i de les pèrdues que ens genera el sexisme a tothom, no?
Uh-huh. El sexisme ens genera això, és un tema de clichés de masculinitat mal entesa, que els homes no vulguin fer aquesta pràctica, no ser passius en una relació heterosexual.
Totalment, ho explica molt bé en Gerard, en concret en el seu llibre Dibuixant el gènere, en el que ens explica que no qüestionem mai, no ens qüestionem què vol dir ser homes o ser dones, i qüestionar-se qui som sexualment, quina és la nostra identitat, quina és la nostra orientació, allò que ens agrada, ens pot fer vulnerables. I, per tant, la majoria de gent no ho fa. I en el cas dels homes, mantenir l'anus intacte, per dir-ho d'una manera molt clara, els creuen que els converteix en més homes i que els allunya d'aquesta visió que per ells seria humiliant o fins i tot vergonyosa d'admetre una fantasia o una pràctica de sexe anal.
Ara parlàvem dels homes, però hi ha una situació que a les xarxes socials hem llegit que hi ha moltes dones que confessen que és que les han forçat a tenir sexe anal o fins i tot han tingut experiències en què després d'una penetració vaginal des del darrere s'han trobat com amb la sorpresa sense el seu consentiment. En aquest sentit, quan parlem de sexe anal, què és el que cal deixar clar sobre el consentiment?
La línia, sobretot en parelles estables, passa moltíssimes vegades això, eh? La línia entre el consentiment i el desig està molt mal dibuixada. Uh-huh. I moltes vegades les parelles s'aprofiten d'això per fer pràctiques que, malgrat que algú accepta, en realitat no desitja. Si algú ha dit 50 vegades això no em ve de gust provar-ho, no em ve de gust provar-ho.
No volem acabar sense comentar un tema que ens ha explicat el Gerard Collplana sobre la confusió que hi ha al voltant dels homes gais actius i passius per les pràctiques que els agrada fer, allò que es diu si els agrada donar o si els agrada rebre. El Gerard Collplana ens explicava que això és una mirada heterosexista i ens deia això que ara escoltareu.
Això, per exemple, va ser molt interessant durant el franquisme, quan es detenia a persones acusades d'homosexualitat, o homes, bàsicament. Clar, hi havia tot un dilema, que era com ho fem per detenir-los i no fer una presó d'ambient, ni portar-los a una presó amb tot d'homes heterosexuals, que encara se'ns corrompran més, no? I el que van fer va ser intentar separar els homosexuals detinguts en una presó per actius i una altra per passius. I hi havia metges especialistes intentant estudiar quins eren els actius de veritat, quins eren els passius de veritat, per col·locar-los a una presó o a una altra. I els informes dels mèdics de l'època ens demostren que els metges estaven desesperats perquè intentaven fer aquesta classificació tan heterosexista i que els semblava que seria la que resoldria el tema, i era un desastre, perquè, òbviament, la gent, tancada en una presó, doncs feien el que fes falta per trobar parella o per trobar satisfacció sexual, no? Per tant, ens demostra que aquesta distinció actiu-passiu no funciona tan bé.
Què en penses, Raquel? Això d'homes homosexuals actius, passius, no és ben bé així, no?
No, té tota la raó, en Gerard. És que aquesta distribució binària de la sexualitat, en qualsevol aspecte, homo-hetero, actiu-passiu, està completament obsoleta. La majoria d'homes que es declaren homosexuals gaudeixen tant de la penetració com de ser penetrats. Òbviament, algú li pot venir més de gust un tipus de pràctiques que un altre, però exactament igual que passa en el sexe heterosexual. Uh-huh. Intentar dividir els homes homosexuals en els que donen i els que reben és poc menys que absurd.
Raquel Tulleuda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Revolució Sexual parlant de sexe anal. Un plaer haver-te tingut amb nosaltres.
A vosaltres, quan vulgueu. Sex with me, so amazing. All is our work, no vacation.
La botiga eròtica Mantis et porta l'amor real i la joguina eròtica perfecta. I ara la descobrirem.
La revolució sexual.
Avui que hem parlat de sexe anal, dediquem la secció a un producte imprescindible per a aquesta pràctica, els lubricants.
De lubricants n'hi ha per tots els gustos. Principalment n'hi ha de dos tipus, els de base d'aigua i els de base de silicona. La responsable de comunicació de Mantis, Marta Moles, ens ha explicat les diferències entre l'un i l'altre i també ens ha parlat d'un dels seus lubricants especials, que són els d'efecte fred-calor.
El lubricant d'aigua és un lubricant que és una mica de gelatinós, que no taca, i que és un lubricant que s'asseca una mica ràpid. També dins de les gammes de lubricants serien dels lubricants amb preus més populars. Els de silicona, la seva base és química, la seva densitat és molt més llefiscosa, és un lubricant que patina moltíssim. Hi ha molta gent que l'aprecia moltíssim i també s'aprecia pel sexe anal perquè quan te'l poses llisques molt i, per exemple, si et poses sota el mar o a la banyera o a la dutxa, encara llisques més. No s'asseca tan ràpid com podria ser el d'aigua. Te'n has de posar molt poquet i amb molt poquet ja tens una lubrificació molt bona i en preu de mercat és una mica més car que els lubricants d'aigua. I llavors, per últim, tindríem els lubricants d'efecte, que són uns lubricants que porten alguna coseta més. És un lubricant que, per exemple, en el cas del calor, doncs pot tenir aquest puntet de calor. Tradicionalment, això no vol dir que els hi passi a totes les dones, però tradicionalment les persones amb vagina els hi sol agradar més l'efecte calor, perquè els ajuda a potenciar les seves sensacions. I, en canvi, a persones amb penis sol agradar més la sensació fred, perquè aquest fred pot ajudar a que, per exemple, la relació no acabi amb un orgasme o amb una ejaculació tan ràpida. Aquests lubricants de fred i calor solen ser lubricants d'aigua, també, o sigui que la seva base és d'aigua.
Tant els lubricants amb base d'aigua com els lubricants amb base de silicona es poden fer servir per sexe anal o vaginal i també es poden fer servir amb joguines, però és important tenir en compte aquests consells.
No pots fer servir amb joguines un lubricant de silicona amb una joguina de silicona. Per què? Perquè la silicona es menja la silicona. I tampoc no pots fer servir un oli que a vegades la gent utilitza, per exemple, un oli de coco, amb una joguina. Perquè, per exemple, si és de silicona, també pot crear interferències i erosionar-te el material.
Per tant, important tenir-ho en compte, amb les joguines de silicona, millor fer servir lubricants en base d'aigua.
Fem les fitxes tècniques dels tres lubricants. La primera, la del lubricant en base d'aigua.
Per qui és?
És per totes aquelles persones que busquin un lubricant amb una base orgànica, que vulguin posar-se a la seva relació o que tinguin problemes de sequedat. També penseu que els lubricants d'aigua poden ser amb efecte o amb sabors.
Quin preu té?
Pot oscil·lar entre els 8 fins als 20 euros. També dependrà de la quantitat. Estic parlant d'un preu aproximat per una quantitat de 100 mil·lilitres.
I quines recomanacions d'ús faries?
Posa salsa a la teva vida sexual.
La segona fitxa tècnica és la del lubricant amb base de silicona.
Per a qui és?
És per a aquelles persones que desitgin especial lubrificació i lliscar moltíssim.
Quin preu té?
Oscil·la entre els 10 euros fins als 20 per un lubricant amb una quantitat d'aproximadament 100 mil·lilitres.
Quines recomanacions d'ús faries?
No apte per a persones que no els agradin les textures enganxifoses o tacar-se roba íntima o llençols de llit.
I anem amb l'última fitxa tècnica, que és la del lubricant amb efecte fred i calor.
Per qui és?
És per a aquelles persones que busquen noves sensacions, experiències úniques.
Quin preu té?
Oscil·la entre els 9 euros i els 15 euros, depenent de la marca i amb una quantitat aproximada de 100 mil·lilitres.
Quines recomanacions d'ús faries?
A nivell general, tot i que sempre hi ha excepcions, dones, useu el calor, homes, useu el fred.
I tots aquests lubricants, on els podem trobar?
Tots aquests lubricants els trobeu a les nostres botigues de Barcelona, que n'hi ha una a Gràcia i una a Sant Antoni, o podeu comprar online a amantis.net.
Perquè no sempre hi ha espalmetes enceses, ni massatges amb oli de coco, perquè de vegades acaba massa d'hora i d'altres estem massa cansades per fer acrobàcies. Però sigui o no sigui de pel·lícula, amb Amantis, el sexe sempre és millor. Gaudeix de l'amor real amb Amantis, la teva botiga eròtica a Barcelona, Madrid i València i a amantis.net.
El podcast de sexe a RAC+1.
Avui acabem la revolució sexual proposant-vos el llibre El sexo es cultura. És una recopilació d'articles sobre sexe publicats a la revista cultural Jot Down.
La mateixa revista i l'editorial Deusto han agrupat els articles en aquest llibre. Asseguren que és una antologia dels millors textos sobre la flama que mou el món. Porno, sexe oral, masturbació, relacions... Són alguns dels temes que s'hi tracten.
Els articles els signen col·laboradors molt diferents. Per exemple, l'escriptor i guionista Carlo Fravetti, creador del mític programa de televisió La bola de cristal, El novel·lista Juan Tallón, que escriu el text titulat A veces una paja, o l'actriu porno, directora i productora Amarna Miller, que escriu sobre el cunilingus o el sexe anal.
I fins aquí el tercer capítol de la revolució sexual, en què hem parlat de sexe anal i de lubricants. Com sempre, salut
i bon sexe.